Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Europa torna a brillar als peus dels equips catalans. Nova jornada europea i pràcticament s'ha fet ple. Com a mínim, en aquesta ocasió, això sí que ho podem dir, no hi ha hagut cap derrota. I en canvi hi ha hagut 3 golejades i 2 empats a pistes italianes que bé, que més o menys satisfan prou els conjunts catalans. Per tant, les competicions europees pinten molt i molt bé pels equips catalans.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Com estan? Benvinguts al Toc d'hoquei, una edició més. S'acosten les festes de Nadal, però aquí al Toc d'hoquei seguim al peu del canó, acostant-vos, com sempre, a la informació dels resultats de l'hoquei patins estatal i també, evidentment, els resultats de l'hoquei patins català, un espai al Toc d'hoquei que espera comptar amb la vostra col·laboració. Així tenim diverses vies de contacte amb nosaltres, com és per internet, a través del tocdhoquei.net i també el nostre usuari al Facebook, on ens acostem ja als 500 amics. Avui, al nostre tema del dia, portem un contingut que creiem molt interessant. En Marc Pijuan ha parlat amb els responsables de l'organització del torneig Joan Petit i ens explicarà doncs en què consisteix l'edició d'aquest any que s'està fent, ja s'està fent, a Lloret de Mar. De moment s'estan fent diverses activitats, xerrades, conferències i el torneig pròpiament encara no s'ha jugat. Pel que fa a l'apartat de resultats, repassarem els marcadors de la Lliga Europea i la Copa de les Serps. Molt bons resultats pels equips catalans de cara a les futures rondes, als quarts de final de la Serps i a la final a 8 de la Lliga Europea. També veurem com està el panorama de cara a la Copa del Rei de Galícia. Més coses a la primera divisió espanyola, el Liceu no afluixa i també repassarem la primera nacional catalana masculina i femenina. Per cert, recordem, Marc Pijuan, que Catalunya Ràdio té una iniciativa en la qual busca l'esportista revelació de l'any.
Doncs sí, volem recordar des d'aquí, des del Toc d'hoquei, doncs, que la finalista Carla Dorca és una de les, bueno, no una de les poques, sinó l'única patinadora representada en els finalistes d'aquests concursants, d'aquests esportistes revelació catalans. Per tot això, des d'aquí, des del Toc d'hoquei, doncs volem animar-vos a que la voteu, que la apoyeu i aviam si entre tots doncs, podem fer que una patinadora sigui l'esportista revelació Catalunya d'aquest any. Tot això i més informació ho podeu trobar a catradio.cat, el programa Tot Gira.
Molt bé, doncs tot això, el Toc d'hoquei d'avui. Anem per feina. Entrem doncs a repassar les màximes categories d'hoquei patins perquè tenim bastant de teca. Per una banda, les competicions europees, però no hem de deixar de banda l'hoquei lliga perquè també hi ha bastant contingut. Anant a Europa, comencem per la Lliga Europea. El grup A, el Vic, no va tenir problemes per imposar-se a l'Iserlund, equip alemany, el que va guanyar per un contundent 9-2 i s'assegura així la primera, quan s'assegura de moment d'aquesta jornada, la primera posició a la classificació amb 9 punts, sent, a més a més, l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits de l'actual Lliga Europea. Per la seva part, el mateix grup, el grup A, el Barça va empatar, se li van escapar els punts a pocs moments pel final a la pista italiana del Valdagno, empat a 2. Si tot segueix sobre la marxa, el Barça ho tindria bé per classificar-se, si bé hauria de guanyar els partits que li queden i sobretot no perda el Palau Blaugrana amb els equips, amb l'equip italià. En tot cas, el Vic és el primer classificat d'aquest grup A. El grup B, el Noia Freixenet, va sortir fort al davant de la classificació, ja té 7 punts i es posa líder en solitari del grup B gràcies a l'empat entre el Pleinosa i Igualada i el Porto. A les Comes, el conjunt de Joan Carles s'enfrontava a un dels equips més sòlids a nivell europeu i això es va plasmar en la duresa dels jocs dels portuguesos, que es van posar en 1-3 al marcador, però finalment l'Igualada va aconseguir almenys arrencar un punt. En tot cas, com dèiem, el Noia és líder, que va vèncer amb comoditat el Quevers francès per 5-1 i així doncs s'asseu a la primera posició, que té amb 7 punts. El Porto és segon, té 5 punts. L'Igualada és tercer, té 4 punts. El Quevert no té cap punt en aquest grup. Atenció a la següent jornada de la Lliga Europea, 17 de gener, perquè hi ha un partidàs com és un Igualada-Noia. L'Igualada ha de, com a mínim, sumar si no vol quedar despenjat d'aquesta competició continental. Pel que fa al grup C, amb la derrota del Cemex Tenerife, ja la sabíem, perquè va perdre Bassano fa 3 setmanes, Bassano i Reus estan més a prop de la classificació amb 7 punts per tots dos equips. El conjunt de Carlos Figueroa no va tenir pietat del Hernevay anglès i li van dosar un resultat contundent, 17 gols a 0. No va rebre cap gol al porter Roger Molina, amb qui Figueroa li va donar minuts. Tots els equips del grup, de fet, han golejat els anglesos. Per el fet que no aconseguir marcar més de 10 gols significaria quedar en desavantatge pel que fa al gol average general. Per tant, com dèiem, en aquest grup la classificació l'encapçala el Bassano amb 7 punts, també té 7 punts al Reus, el Tenerife només té 3 punts, comença a quedar despenjat, i el Hernevay no té cap punt en aquest grup C. Finalment, el grup D és un dels més igualats d'aquesta primera ronda. El Coinasa Liceo va sumar 3 punts a la pista del Barcelos, va guanyar per 2-5, però a dalt de tot, a la classificació, el primer lloc és pel Vilanova Ullblau, que té 7 punts, tot i que va empatar només a la pista del Folònica Italia. Malgrat tot, com dèiem, el Vilanova es manté en la primera posició amb 7 punts, el Liceo és segon, té 6 punts, el Folònica té 4 punts i últim és el Barcelos, que encara no ha sumat cap punt. Així estan les coses a la Lliga Europea, la segona competició continental. Es van jugar els partits d'anada dels vuitens de final de la Copa de les Serps, amb tres equips catalans presents en aquesta competició. El Blanes va guanyar a Suïssa la pista del Biasca per 2-7. El Lloret ho va fer a casa seva, 4-1, davant del Guilfarès portuguès, i el Mataró va jugar a la pista del Ginef, on va guanyar per 2-3. Els partits de tornada d'aquesta primera ronda, d'aquests vuitens de final, volíem dir, de la Copa de les Serps, seran també el 17 de gener, la mateixa data que comenci la segona volta de la Lliga Europea. I deixant de banda les competicions europees, aquest cap de setmana reprèn la Hockey Lliga, jugant-se la 15a jornada, el que és el mateix, al final de la primera volta. Què vol dir això? Que es marca el tall pels equips que aniran a la Copa del Rei de la Corunya. En tenim confirmats 7, que van caient mica en mica. Els 4 caps de sèrie seran el Barça, el Vic, el Liceu i el Reus. A partir d'aquí, el Lleida i l'Igualada també es van classificar, i el dissabte, mercès a l'empat a 2 entre el Xuc Massanet i el Sitges, la pista dels Sitges, el Noia Freixenet aconseguia també classificar-se amb els seus 20 punts per la Copa del Rei com a 7è classificat. Queda una plaça pel 8è lloc, i aquest lloc ara mateix el té el Viva Habitat Blanes, que suma 18 punts. Per tant, si el Blanes treu punts del seu partit a la pista del Noia Freixenet, li servirà per poder anar a la Copa del Rei. En canvi, si el Blanes perdés a la pista del Noia, per sota seu hi ha 4 equips amb 16 punts. Per tant, entre aquests 4 equips se sortejaria, o s'haurien d'aconseguir, més ben dit, aquesta 8a plaça per anar a la Copa del Rei. Aquests equips són el Tenerife, el Massanet, el Vilanova i el Voltregà. Tots aquests 4 tenen encara opcions de poder-se classificar per la Copa del Rei. Anem a mirar el calendari. El Tenerife és el que ara mateix està com a 9è classificat, rebrà l'Igualada, un equip ja classificat per la Copa, però que tot i així, evidentment, necessita també sumar punts, com sigui. El Xuc Massanet és el 10è classificat i rebrà el Barça, a priori un dels que ho té més difícil. Si en tot cas, el Voltregà també ho té molt complicat, perquè rebrà la seva pista al Coinassa Liceu. Per tant, té Massanet i Voltregà, que reben equips de dalt. Finalment, el Vilanova Ullblau també ho té molt difícil, visita la pista del Roncato Pativic. Per tant, tots quatre equips que aspiren a poder superar el Blanes per accedir a la Copa del Rei, tenen duels molt difícils. Vic, Barça, Liceu i Igualada, i a la pròpia Blanes haurà de mirar de puntuar la pista del Noia si vol assegurar-se per ells mateixos aquesta presència a la Copa del Rei de la Corunya. La resta de la jornada seran els partits Lloret, Lleida i Mataró, Sitges, a banda de l'Alcoi, Reus Deportiu.
Toc d'hoquei.
I tot seguit ens arriba a l'espai d'opinions La Costa, en Guillem Soler, que és en Guillem dels Buhos.
Ja era hora per fi que alguns equips comencessin a guanyar-li al Barça. Si les competicions com la Lliga Irlandesa o l'Holandesa de futbol, on sempre guanyen els mateixos equips o sense anar gaire lluny, la Lliga de futbol francesa, on sempre acaba guanyant el Lió, és infumable, no hi ha res més trist que començar una competició i ja saber com acabarà. Aquesta setmana, per exemple, el torneig d'apertura d'Argentina ha acabat amb un triple empat i allí, on no es mira el gol a baraix, San Lorenzo, Tigre i Boca es jugaran la Lliga en un triangular que farà tornar bojos a tots els aficionats d'aquest esport. Per fi, sembla que l'hoquei Lliga s'anima una mica. Jo, com els que ja em coneixeu i ja sabeu, doncs sóc un culer malalt, però per una vegada me n'alegro que siguin altres equips els qui hagin començat una mica millor. Els que estimem l'hoquei patins tenim ganes de veure ja d'una vegada una lliga renyida i tenir la intriga de saber qui la guanyarà fins al final. Tant de bo que enguany la cosa sigui així i segur que hi haurà més públic i molta més expectació.
Gràcies, Guillem, un bon símil futbolístic aquest que ens ha fet. I de l'opinió a la crònica. Avui és el torn d'en Roger Boira, el capità del Vilanova, que ens parla d'aquest empat que van treure a la pista del Folònica.
El titular.
Empat just.
La crònica.
Va ser un partit que la primera part potser va ser d'ells i la segona part doncs va ser nostra, no? Llavors, bueno, va ser un partit bastant igualat. El que passa que nosaltres vam començar bé. Després ells es van, arrel de l'empat que ens van empatar, ens van fotre una pressió de l'hòstia i en 5 minuts em sembla que ens van fer 3 gols, o en 4 minuts. I llavors, sort que vam arribar a la mitja part, si no ens caia una tromba. I després, a la segona part, doncs el Vilanova va desplegar doncs un hockey bastant bo, directe, i jo crec que llavors vam tindre la sort de fer els gols, no? També en moments claus del partit.
Toc d'hoquei.
A Barovari Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Barovari Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barovari.com.
El més destacat d'aquesta onzena jornada de la primera divisió espanyola és la victòria del líder i, sobretot, la derrota dels seus dos perseguidors, el Tordera i l'Alcobendas.
Amb la victòria aconseguida davant el Sant Feliu per 6 gols a 4, el conjunt gallec es distancia la classificació i deixa 5 punts al segon classificat, que tot i perdre aquest cap de setmana davant l'Oviedo Roller, segueix sent el Tordera. Els asturians es van imposar per un ajustat 2-3. El tercer classificat, l'Alcobendas, també va perdre aquesta jornada. Ho va fer davant d'un gran Vendrell. El conjunt de Xavi Mestres va saber jugar amb agressivitat defensiva i amb bon encert de cara a porteria, i amb només 30 minuts disputats ja dominava el marcador per 4-0. A partir d'aquí, partit plàcid pels vendrellencs, que gràcies a aquests 3 punts es col·loquen setens i trenquen una ratxa de 2 partits consecutius perdent.
Nova victòria del Vilafranca i també va guanyar per fi el Cerdanyola. I dues derrotes dels dos equips gironins.
El Vilafranca segueix amb la seva bona ratxa i encadena la seva tercera victòria consecutiva. L'equip dirigit per Pep Pané va superar el Sant Antonio per 4-1. Aquest marcador els permet situar-se de forma momentània en quarta posició i zona d'ascens, amb un total de 19 punts. Del partit i del bon moment de joc de l'equip, ens en parla el seu capità, Pol Carulla.
Sí, bé, la primera part crec que ens jugava bastant bé. una intensitat, va buscar molt, molt de cara a porteria i la segona part ens va costar més pressionar una mica la sortida de la pilota i ens va costar bastant més mantenir el resultat. Al final vam poder fer el quart i el president va decidir. L'important és que l'equip segueixi amb aquesta mateixa dinàmica, intentar guanyar els màxims partits possibles i si seguim jugant d'aquesta manera crec que en podrem guanyar molt.
Per la seva banda, el Cerdanyola es va retrobar amb la victòria després de 4 jornades sense aconseguir-ho. El conjunt de Ricard Hernández va golejar el Girona per 10-3 i va deixar patent la diferència real entre ambdues plantilles. Amb la derrota, el conjunt gironí no aconsegueix sortir del pou de la classificació, tot i que les derrotes dels seus rivals per evitar el descens el deixen en posició similar a la de la jornada anterior. El Cerdanyola queda 11è amb 15 punts. També va perdre l'altre equip gironí de la categoria, el Jaiec, per 2-4 davant l'Esfero Oviedo. El conjunt dirigit per Israel Humbert, que no perdia a casa des de la primera jornada de Lliga, va veure trencada així una bona ratxa de victòries de partits a casa i de dues victòries consecutives. Una ratxa que va trencar l'Oviedo que, amb la victòria, també trencava una sèrie de 4 derrotes consecutives a la Lliga. Tot i la derrota, el Jaiec queda en 6a posició, amb 18 punts, a només un dels llocs d'ascens. Els altres resultats de la jornada van ser la victòria del Raspeig per 2-1 davant el Vigo i la victòria de l'Arece sobre el Cué al Corunya per 4-3.
De cara a la propera jornada, Marc, tenim els següents partits.
D'aquesta jornada cal destacar 4 derbis dels 8 partits que es disputaran. 2 derbis catalans, com són el Girona, que rebrà el Vendrell, i el Sant Feliu, que rebrà l'altre equip gironí, el Jaiec. Un derbi gallec entre el Corunya i l'Iceo i un derbi asturià entre l'Oviedo Roller i l'Areces. Altres partits són el Vigo Vilafranca, l'Alcobén de Raspeig, l'Esfer Oviedo, que rebrà el Cerdanyola, i per últim, el Sant Antonio, que rebrà el Tordera.
Toc d'hoquei.
Aquest passat 10 de desembre es va fer la presentació de la 8a edició de la festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer, un esdeveniment que, a part de tenir la part esportiva, també en té una de més important, com és la part divulgativa de l'acte, referent a tot allò que afecta els nens petits amb càncer. Per parlar de tot això, tenim a un dels responsables de que aquest esdeveniment sigui possible. Volem agrair la presència a l'altra banda del fil telefònic de Joan Torné, membre de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. Gràcies per ser amb nosaltres, Joan, molt bones.
Bones, molt bones.
Un esdeveniment que compta amb el suport de moltíssima gent, coneguts i no coneguts, i que ja comença a ser un clàssic dins del calendari hoqueístic. Per això, primer de tot, Joan, m'agradaria que expliquessis als nostres oients quina és la finalitat d'aquest esdeveniment, què voleu promoure amb això?
La finalitat de que ara ja fa 8 anys doncs, vam engegar el projecte de la festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer era fer divulgació a través del nostre esport, a través de l'hoquei inicialment i a la llarga doncs hi ha la possibilitat d'afegir-hi altres esports doncs de lo que seria el càncer infantil. Fer-ho de manera divertida, fer-ho de manera doncs, de que els que comencen a practicar aquest esport doncs, reten el seu homenatge en els que en aquests moments estan lluitant per la malaltia, en els que en un futur doncs, com a recolzament doncs, s'hi poden trobar i fer de tot això fer-ne una aportació a tots els equips d'oncologia pediàtrica que estan treballant a casa nostra, doncs era una de les fites doncs, que ens van proposar fa uns anys i que ha anat creixent fins a convertir-se doncs, en ja la 8a seu de la ciutat Joan Petit, que és Lloret de Mar aquest any.
L'any passat els beneficis de l'acte es van destinar al Laboratori de Recerca Oncològica de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Aquest any se sap cap a on aniran destinats aquests beneficis?
Sí, en principi nosaltres hi ha 5 hospitals de referència d'oncologia infantil, que són Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Sant Pau, Parc Taulí i Can Ruti. Llavors aquest any la recaptació n'hi ha destinada doncs, a una part d'oncologia infantil, l'unitat d'oncologia infantil de Vall d'Hebron, i una altra part doncs, amb càncer, amb l'entitat de càncer de Lloret de Mar, que la destina doncs, a l'Hospital de Lloret de Mar.
Com hem comentat, la festa Torneig va començar el passat dia 10, però durarà fins al pròxim 20 de desembre, és a dir, 10 dies plens d'activitats per no avorrir-se. De moment, fins avui, quin és el balanç que en feu des de la Fundació?
Els actes que s'han fet fins ara doncs, han sigut extraordinaris en quant a el que seria participació. Una de les coses doncs, ha sigut un sopar solidari doncs, de dones de Lloret de Mar, en què es van aplegar 180 dones únicament aquí, era per dones.
Déu-n'hi-do.
És una cosa molt singular,
sí, sí.
Que doncs, va ser un èxit. Va ser un èxit el concert de gospel del divendres dia 12, i la pel·lícula de la quarta planta, que es passa com a cineforum, amb una taula rodona destinada doncs, en l'edat adolescent, el que serien secundari i batxillerat, també va haver una sèrie d'uns 400 alumnes, i el més maco de tot va ser que la taula rodona va arribar a durar una hora i mitja després de la pel·lícula. Vol dir que difondre aquests aspectes a través de lo que seria, a través de lo que es feia Festa del Joan Petit, i fer arribar doncs, que el càncer doncs, és una malaltia doncs, que cada vegada la podem guanyar més amb aquest partit que nosaltres en diem un partit, doncs està a l'abast. Un dels actes també divertits i simpàtics va ser una festa infantil organitzada en l'hotel Guitart Monterrey a Lloret, en què, destinada a edat infantil, en què hi havia doncs, l'arribada del Pare Noel i les cartes i animació infantil, que també va estar replè. Aquesta setmana hi ha molts més actes i s'acaba amb la festa del dissabte, dia 20.
Exacte, una festa que és la que reuneixen els nens, no de 2 a 6 anys, si no tinc mal entès.
Exacte, de 3 a 6 anys.
De 3 a 6 anys, perdó.
De 3 a 6 anys d'escoles de hockey, encara no tenen fitxa i per tant doncs, s'inicien amb jugar els primers partits. Algun d'ells és el primer partit que juguen i tothom que ha participat en un Joan Petit en té molt bon record per l'organització i per la capacitat que té doncs, de donar resposta a cap a una cinquantena de partits que es disputen i a la recepció de quasi 400 nens d'aquestes edats que comencen a posar-se els patins.
Inclús em sembla que hi ha gent de València i tot, no? L'Alcodià, em sembla que...
De Alacant, sí.
De Alacant?
Alcoi.
Perfecte. Suposo que ho veieu com un èxit, no? Que nens d'aquesta edat doncs, participin en un acte com aquest, i sobretot perquè potser ells, suposo que no del tot, però suposo que tenen una mica de consciència del que van a fer allà.
Sí, sí, sí. El que és molt important és que els nens petits entenen que l'esport no és només competició, o sigui, que no és jugar, és fer amics, és fer esport, fer esport és això, i fer-ho, en aquest cas, doncs de manera divertida i fent-ho per als nens que ells entenen doncs, que són de la seva mateixa edat o més grans o més petits i que tenen doncs, una malaltia que els obliga doncs, a estar molt de temps a l'hospital o a fer tractaments doncs, força difícils i que amb el seu esforç també ajuden a que es curin, no? Això penso que és important i que això aplega doncs, amb l'esperit Joan Petit que van batejar els amics de Vilanova i la Geltrú, doncs fa que la festa del dissabte doncs, sigui el remat final a tota aquesta sèrie d'actes, no?
Perfecte, doncs Joan, moltíssimes gràcies, esperem que tot segueixi anant també com fins ara, que aquests 10 dies siguin tot un èxit de participació i convivència, i felicitar-vos per aquestes 8 ja edicions de la Festa Torneig.
Molt bé, molt bé.
Agrair-te l'atenció i moltes felicitats. Enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem, doncs, ja estem preparant la novena, o sigui que
tira endavant, que, això, tira endavant.
Que d'un any per l'altre, doncs, hi ha la gent. I sentim també, per altra banda, doncs, molts de clubs doncs, que a última hora estan interessats doncs, que facin la reserva per l'any següent, que és el que ens estem trobant ara.
Perfecte, Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sort, fins la pròxima. Adéu-siau.
A la pròxima, una abraçada. Adéu.
Aportacions, comentaris, informació...
a radio@tocdoquei.net.
Fem un ràpid repàs a la Primera Nacional Catalana, on hi ha hagut dos partits que encara no s'han jugat, el Mollet-Vilanova i l'Arenys de Munt Barça B. Per tant, tenim un equip de la zona alta i un de les zones baixes pendents de veure què passa en aquests dos partits. La resta de marcadors, comentem-lo ràpidament, d'aquesta 11a jornada de la Primera Nacional Catalana són el Voltregà B 2, Congrés 5, Taradell 6, Vilaseca 5, Tona 6, Ripoll 4, Calafell 6, Belloc 2, van disfrutar molt a Calafell en aquest partit, el Manlleu 2, Reus Deportiu B 1, el Reus que va poder plantar cara a la pista del Manlleu, Masies de Voltregà 5, Caldes 3 i Piera 1, Mataró B 2. Aquests són els partits d'aquesta setmana. La classificació, per tant, la segueix encapçalant encara el Manlleu, que té 30 punts, segon és el Calafell amb 27, tercer el Masies amb 26, a 4 punts de distància, amb 22 hi ha el Club Patí Congrés. De cara a la propera jornada de la Primera Nacional Catalana, serà l'última abans d'acabar aquest any. destacar el partit de l'Arenys de Munt a la pista del Congrés, dos equips de la zona alta que s'enfronten, i per baix destacar, per exemple, el partit entre el Barça B i el Piera. Amb en Guillem Carol passem per la xarxa.
Patinant per la xarxa.
www.equipiforca.com. L'afició a l'Igualada, no sabem si esperonats o no per aquest programa, s'han constituït oficialment la xarxa amb un web i un grup de Facebook. La nova afició de l'Igualada, equipiforça.com, ha presentat un rudimentari per al mateix temps utilitari web on l'internauta pot anar seguint tota l'activitat de l'equip de la noia. Des d'aquesta secció volem felicitar a totes les aficions dels clubs que es constitueixen a internet, ja que entre tots farem que aquest esport sigui més gran. www.cpcalafell.com. El web del Calafell no presenta res destacable. És un web més dins del món de les pàgines web de clubs d'hoquei. Un disseny acceptable i una informació força limitada. Però bé, com a mínim, qui diferència de molts equips de Nacional Espanyola, per exemple, tenen un web que es va actualitzant amb una certa freqüència. Començaria això ara que dins dels clubs d'hoquei es prenguessin seriosament el món 2.0, un món que d'aquí poc temps serà imprescindible per tothom.
Toc d'hoquei.
S'acosten les festes i l'època de regals, Nadal, Gagatió, Reis, i segur que tots els que practiqueu hoquei patins potser necessiteu renovar el vostre material. Doncs si voleu evitar sorpreses i busqueu serietat, heu d'anar a Barobari Esports, una empresa que va ser fundada l'any 1985 amb l'objectiu principal de col·laborar, investigar i promocionar en tot allò relacionat amb el món de l'hoquei i el patinatge. L'equip de Badabari Esports són grans apassionats de la matèria perquè l'han estat practicant molts anys. Disposen de comerç electrònic, ampliant així el seu servei, oferint als seus clients botigues online amb tots els seus productes. Els trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 7566, i també a badabari.com.
Toc d'hoquei.
Pel que fa a la jornada de Primera Nacional Femenina, destaquem la nova victòria del Vilanova, que segueix imparable al capdamunt de la classificació, i la derrota, atenció, del Voltregà a casa davant de l'Igualada.
I és que les vilanovines no fluixen i aquesta jornada van tornar a pallissar el contrari, en aquest cas el Noia, per 4-0. Amb aquesta victòria, les de Vilanova ja en sumen 10 seguides en els seus 10 primers partits disputats i signen així un inici de Lliga immillorable. Qui sembla que no pot seguir el ritme és el Voltregà, un Voltregà que aquesta jornada va perdre per 3-4 davant de l'Igualada, una Igualada que arribava amb hores baixes i que tot així es va aconseguir en 2-3 punts. Cal destacar, però, que el Voltregà comptava amb les baixes de Carla Guidici i Marta Montpart. Qui també va perdre en aquesta jornada va ser el Vic, el quart classificat. Va perdre per 3-4 contra el Casanenc. Lo sorprenent és que a la mitja part les bigatanes dominaven el marcador per 3-0. Un marcador força clar, però que degut a la relaxació de les jugadores van acabar pagant molt car. A destacar també d'aquesta jornada la victòria del Girona, que va guanyar en un duel de cues contra el Piera per 2-3. Gràcies a aquesta victòria, el Girona aconsegueix sumar els seus primers 3 punts d'aquesta temporada. Altres resultats de la jornada són la victòria de l'Arenys de Munt a pista del Sant Cugat per 2-4, la victòria del Mataró per 1-2 davant del Vigues i Riells, i la del Cerdanyola per 5-1 davant del Sant Feliu.
De cara a la pròxima jornada, Marc,
tenim els següents partits: Cerdanyola-Arenys de Munt, Girona-Sant Cugat, Casanenc-Piera, Igualada-Vic, Vilanova-Voltregà, Mataró, Noia-Freixenet, i per últim el Sant Feliu de Codines, que rebrà el Vigues i Riells.
Anem tancant aquest toc d'hoquei. Marc Pijuan, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Sergi.
Fins aquí el toc d'hoquei d'avui, que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater, amb la col·laboració de Guillem Carol i la coproducció de Ràdio Vic. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també a la nostra xarxa d'emissores locals: Ràdio Vendrell, Punt Si Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio, i també a Ràdio Taradell. El Toc d'Hoquei també compta amb la col·laboració de Joan Ramon Nero, Anna Sanambrosio, Oriol Gené, Marc Pallarès, Marta Luján i Xavi Aymeric. tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net i al Facebook, i des d'allà fer-nos les vostres aportacions. Adéu-siau.